Ràdio Estel. Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. Fent església.
Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel. De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui dimecres 13 d'abril.
Bona nit. Aquí som, un cop més, disposats a compartir una estona en clau de fraternitat.
Ja sabeu, aquest programa es fa gràcies a vosaltres, que l'escolteu, i al nostre tècnic de so, el José Matoses, a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, a l'Antoni Pedragosa, que ens fa aquelles reflexions finals, i a nosaltres, Lluís...
I Amparo Gómez.
I Lluís Antoñana, sí.
I, bueno, el fet és que ja ha passat una setmana, Amparo, no? Bueno, sempre és un tòpic, però passa molt ràpidament. Des del dimecres passat, en què conversàvem amb mossèn Francesc Nicolau sobre l'ecologia, el canvi climàtic i el document Laudato Si. Bé, doncs ara de seguida us presentarem el nostre convidat d'avui, amb qui compartirem la clau del dia. Comencem ja, no marxeu, no tingueu por, que no hi ha publicitat.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Doncs bé, aquestes hores, en aquests moments, mentre ens esteu escoltant, hi ha unes 3.000 persones dormint al carrer a la ciutat de Barcelona.
3.000 persones?
Això crec. Després ens ho confirmarà... Bueno, no ho sabrà comptar dades, però penso que aquesta dada és correcta, no?, aproximadament.
De fet, bona nit. La dada sí. És... Hi ha 3.000 persones sense llar, val? I una nit com avui sí que les vam comptar l'any passat. En una nit com avui hi ha 892, com a mínim 900 persones dormint al ras. En canvi, hi ha 2.200 persones més que, gràcies a posar els serveis socials, a les entitats, etcètera, doncs no estan dormint al carrer. Però si no féssim res, estarien dormint.
Sí, sí.
Això ens ho acaba d'explicar Ferran Busquets, que és el director de la Fundació Arrels. Una fundació que precisament vol, els membres d'aquesta fundació, els voluntaris, tots els que hi treballen, volen això, que ningú dormi al carrer. Això és el que expliqueu a la vostra pàgina web. I doncs, per això t'hem convidat avui, no?, per poder comentar amb tu la feina que feu a la Fundació i la realitat aquesta difícil, no?, de, jo dic, 3.000 persones són 3.000 rostres i 3.000 històries, no? No és cosa de poca monta, no?
Sí, sí, realment són moltes persones, però també hi ha moltes persones que miren de posar el seu granet de sorra per ajudar-les. I ho fan algunes personalment, individualment, i també a través d'entitats, associacions, com ara, justament, Arrels. I avui volem justament conèixer de prop aquesta fundació, Arrels, els membres de la qual volen que ningú dormi al carrer. Així ho diuen a la seva pàgina web. Doncs bé.
Jo crec que hauríem de començar pel principi, no? Què és la Fundació Arrels i quina és la seva finalitat? Des de quan funciona, Ferran?
Arrels Fundació és una fundació que porta... L'any que ve farem els 30 anys, que no sé si podem dir que ho hem de celebrar, o tot el contrari, diguem, no?
Ja.
La qüestió és que nosaltres, la nostra missió, diguem, està dividida en tres àmbits, no? Per una banda és l'atenció a les persones, no? Totes aquestes persones que estan dormint al carrer, nosaltres el que fem és acompanyar-les en un procés per respecte als seus rimes de recuperació de la qualitat de la seva vida, no? Encara que hi ha gent... que potser morirà al carrer, malauradament, la gran majoria, si ens hi fiquéssim, no estarien dormint al carrer. Per altra banda, també sensibilitzar la ciutadania i fer entendre que aquesta realitat és una realitat injusta que existeix i que la gent no està al carrer perquè vol. La gent està al carrer per una sèrie de factors que els han produït estar allà. I també que tothom sàpiga que la majoria de gent que ha viscut, que ha acabat sa vida abocada o forçada a estar al carrer, no s'imaginaven que això passaria. I, per tant, en el fons, podem dir que a alguns de nosaltres potser ens podria passar si no ens anem en compte, i per això també sensibilitzem en aquest sentit, no? Perquè si s'actua a temps, doncs no s'arribarà a aquest punt. I tercer, la incidència i la denúncia per explicar el que està passant i veure que entre tots tenim la responsabilitat de solucionar-ho.
Sí, però és veritat que també hi ha gent que ho diu, però segurament sense fonament, diu, oh, és que hi ha molta gent que s'estima més dormir al carrer perquè volen ser independents, volen ser lliures, volen fer la seva vida. Què en penses d'això? És així o...?
Probablement hi ha molta gent, o hi ha alguna gent, sí, que dorm al carrer que ells mateixos ho verbalitzen, no? I que ells mateixos diuen, jo vull estar aquí. La pregunta és si jo vull estar aquí perquè no vull... La pregunta és si realment aquestes persones estan perquè volen estar allà i perquè si ells ho diuen s'ha de respectar, per suposat,
sí,
o bé perquè no els estem oferint el que necessiten, o bé perquè no els hem oferit a temps, no? Un alberg, per exemple, no és una solució per a una persona que està dormint al carrer. Perquè si tu has d'anar a compartir un espai amb molta gent, has d'anar fins a l'altra punta de la ciutat on no saps quant de temps estaràs, has d'estar molt lluny, no saps si tornarà en plaça, doncs llavors potser prefereixes estar on estàs, no? I quedar-te. I quedar-te almenys és millor estar en un lloc malament, però saps de què moriràs, però així, que no estar en un lloc que no saps el que t'acabarà passant. I, per altra banda, també és molt important que aquestes persones, a més, totes les persones que jo he conegut, jo he sigut voluntari de la Fundació també,
sí,
totes les persones que he conegut, potser el 99%, si se'ls ha ofert el que necessitaven, han donat un pas.
Quin és el perfil de les persones que dormen al carrer, que no tenen un sostre?
El perfil ha canviat una miqueta amb els anys. La veritat és que les dades que hi ha són bastant pobres en aquest sentit.
És difícil de quantificar realment, no?
Sí, quantificar el número de persones que dormen al carrer es pot fer. De fet, l'any passat la Fundació va fer-ho i aquest any amb les entitats de la xarxa d'atenció a persones sense llar es tornarà a fer. Saber el número de persones que hi ha. Saber el que els hi passa és una cosa que nosaltres des d'Arrels també farem, que són unes enquestes a les persones per intentar averiguar, esbrinar una mica més en detall quina és la fotografia de les persones que estan dormint al carrer. El que sí que sabem és que hi ha massa gent, no? Podem quantificar unes 900 persones en una nit. Per exemple, la nostra fundació durant l'any passat va passar prop de 1.800, és a dir, la foto de la nit tampoc correspon al número de persones que fan voltes o van com poden. El que sí que és que el 90% de les persones que dormen al carrer són homes i el 10% són dones. I això és un factor que repeteix a pràcticament tot a tot arreu, diguem. Val? I per altra banda sí que és veritat que la persona... la típica imatge el nostre imaginari que tenim de persones que dormen al carrer doncs potser no és la típica persona molt bruta, molt deixada, doncs això està canviant, no hi ha tanta gent amb aquesta sensació, no? Potser si anem a l'estació de Sants, no?, que està a prop d'aquests estudis, potser hi ha gent que està dormint al carrer i no, i és imprevista, no ho detectem.
Ja, no dona, no fa l'efecte, no dona la imatge. Ja, ja, ja.
Bé, doncs... Sí, bueno, també sabem que Arrels té dos... Es defineix, no?, d'alguna forma, d'aquesta manera, com amb dos pilars fonamentals, no? Cobrir les necessitats de les persones i acompanyar-les en el seu itinerari. Una mica, ja has parlat una miqueta, però podries desenvolupar això una miqueta més, com es fa, diguéssim?
Jo crec que el que més important és quan una persona està al carrer, és que quan ens apropen, els equips de carrer s'apropen o aquesta persona fa un pas endavant, normalment la gent que nosaltres atenem és gent que no s'apropa mai, és a dir, els que tenim que anar-los a buscar, és gent que ha perdut la confiança en tothom. No? Llavors, tots imaginem, segurament tots hem perdut la confiança en algú o algú ha perdut la confiança en nosaltres algun cop i tots sabem com costa recuperar això, no? Doncs una persona que ha arribat al carrer, pensem que tots nosaltres segurament si estem en una situació de risc, per dir-ho així, d'arribar al carrer, tots tenim probablement o alguna família o alguns amics que ens donin algun tipus de suport, no? I de fet, no sé si em deixeu fer un petit... Sí. Un petit exercici que tots podem fer. Sí. Si mirem a la nostra família, als nostres amics, als nostres cosins, tiets, no cal anar molt més lluny, segurament tots sabem d'algú que menys mal que hi havia la família en algun moment i que va donar-li un suport molt important perquè la cosa no anés a pitjor. No? Sempre que faig aquesta pregunta, ningú m'ha dit no, en aquest sentit, no? Pues moltes d'aquestes persones estan al carrer, diguem, no? Perquè no tenen aquestes xarxes, no tenen aquestes famílies, no tenen aquest suport familiar o recolzament, val? Llavors, per això...
La primera tasca, la primera tasca és guanyar la confiança.
Recuperar aquesta confiança i recuperar aquesta confiança en dir nosaltres a tu estarem al teu costat per sempre, no? Que és el que nosaltres tenim aquesta sensació en famílies, més aviat en família, no? A vegades que amics fins i tot, no? I això és molt important, no? Això, inclús a mi, a nivell personal, és una cosa que m'ha costat una mica de situar-ho a vegades, no? Perquè pensem que aquestes persones, hi ha una altra imatge demogràfica, que al seu enterrament només hi ha voluntaris de la Fundació o treballadors, no? Imagineu-vos la soledat d'aquestes persones, no? Imaginem-nos tots ara en un moment també, un altre exercici així ràpid, de que demà ens morim i no va ningú al nostre enterrament. No? Jo crec que ningú, no som capaços d'acceptar-ho. Sí. Imagineu-ho, pot ser sí, però d'acceptar-ho, no. Pues jo crec que molta gent que està al carrer ho sap, no?
Que
i viu amb això. No? Llavors, el que hem de fer és recuperar aquesta confiança, que confiïn i establir una relació amb algú que estarà al teu costat, passi el que passi i facis el que facis. Per això a vegades tenim una mica aquest rol familiar que ells ens atribueixen una mica, i insisteixo que a mi m'ha costat una mica d'ubicar a nivell personal, però que ells és el primer factor, aquesta confiança d'estareu sempre allà. I això penso que és una de les claus de l'atenció, de l'acompanyament aquest a la vida que fa la Fundació.
I aquest acompanyament té en l'objectiu, a l'horitzó, el resoldre aquesta situació? O com ho plantegeu?
El nostre objectiu és, primer, que la persona se senti acompanyada per algú, que la persona compti amb algú i, evidentment, a mesura que la persona vagi desitjant fer canvis a la seva vida, doncs proporcionar-los també dintre de les nostres capacitats, també, no? Evidentment.
Eines,
des d'un lloc per dormir, un lloc on estar, doncs, si vol deixar les addiccions o coses així, doncs són coses que nosaltres també oferim. Per suposar, el nostre objectiu seria que la persona no depengués de la Fundació mai més, però malauradament una persona que pot aspirar com a màxim a cobrar 450 euros al mes, és difícil que deixi de dependre d'una Fundació.
Ja, o sigui, vosaltres disposeu llavors de... A veure, ja no dic llits, sinó llars d'alguna manera. Jo he sentit parlar de la residència Pere Barnés.
Sí.
Va per aquest camí, no?
Sí, nosaltres comptem en aquests moments amb una nit com avui estem allotjant a 190 persones, és a dir, gràcies a la Fundació, no m'agrada dir de Fundació, sinó a la gent que ens dona suport, una nit com avui hi haurà 190 persones que no dormiran al carrer, val? I amb això comptem amb uns 55 pisos i una residència de 34 places que és per persones que estan en una situació física o de dependència molt alta, diguem, que estan amb un deteriorament molt gran i que necessiten sobretot una assistència molt més continuada.
I com es financia Arrels, diguéssim, aquestes coses que feu? Segur que calen cèntims i recursos humans també. Vull dir, m'imagino que compteu amb una gran plataforma de voluntariat. Com funcioneu?
Arrels està formada per 360 voluntaris, 53 professionals I si cada dia podem tirar endavant, és sobretot gràcies als voluntaris i sobretot també als 4.300 persones que cada any ens fan aportacions econòmiques. Val? El 65% dels nostres ingressos són privats, d'aquestes 4.300 persones, i la resta són finançament públic, val? Que és un finançament que va...
Subvencions,
sí, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Diputació i luego la casella de l'IRPF, per exemple. Mm-hmm. Llavors, aquesta és la nostra manera de funcionar. Nosaltres sempre diem que no volem que la gent ens ajudi, sinó volem que la gent ens utilitzi. És a dir, nosaltres, si algú veu una persona dormint al carrer, els professionals no necessitem ajuda, diguem. Els que necessiten ajuda són les persones que dormen al carrer. Però tu, quan veus algú que dorm al carrer, veus una persona...
Què pots fer?
Què pots fer, no? Llavors, el que... Estem per una banda, treballant amb això, eh? Amb què pots fer amb això, i una de les maneres que diem de fer és fer-te voluntari, truca'ns, informa't, fes aportacions si vols, però que no ens ajudes a nosaltres, sinó ajuda a persones, nosaltres siguem una eina per tu per ajudar. Una cosa, un projecte que estem començant a treballar per desenvolupar a la mesura de les nostres possibilitats com puguem, és precisament la resolta aquesta pregunta. Què pots fer quan veus algú dormint al carrer? No, ara el que el diem és, pots dir que vingui a la Fundació, bueno, fer-te una aplicació de mòbil perquè ens ho diguis, no? Mm. Ho indiquis, i a poc a poc volem la implicació i la complicitat més clara i directa del ciutadà per fer coses, no?
Mm-hmm. I existeix un localitzador online? Jo he sentit a parlar d'això.
Sí.
Realment ens ho pots explicar, perquè això pot ser interessant, no?
Sí, jo crec que és molt interessant. Bueno, és molt interessant i molt important, a més.
Important,
eh?
Sí.
Hi ha el que seria a la nostra web, té un localitzador amb el qual tu pots dir, he vist una persona
adreça.
A l'adreça i en aquestes situacions. I des de començaments d'aquest any hem donat a conèixer una aplicació amb el mòbil, amb el qual tu des del mòbil pots dir aquí he vist algú. Val? És molt important, si algú utilitza aquesta aplicació, que esperem que utilitzi moltíssima gent, és molt important que la gent sàpiga que la solució, quan des del moment que nosaltres tenim coneixement d'una persona, fins que hi anem i fins que aquesta persona recuperem aquesta confiança i tirem endavant, són processos molt llargs. Per tant, que la gent no es frustri, perquè a vegades la gent fa servir l'aplicació i es diu, és que la setmana passada vaig ficar-ho i està allà.
I continua estant allà.
Clar, són processos molt llargs. Això sí. És molt important que sí. Se sàpiga també. Sí. Val?
Doncs, Ferran, això és molt interessant i és molt lloable la tasca que feu des de la Fundació Arrels. Te donem les gràcies per tot el que ens has explicat i, bueno, saluda a tot l'equip de voluntaris, els treballadors, els usuaris i gràcies.
Jo diria també, si algú té ganes, li venen ganes de ser voluntari, aquí s'hauria d'adreçar, diguem-ne.
Pot entrar a la nostra web, al www.arrelsfundació.org, o bé trucar per telèfon al 93-441-2990, o bé també pel Facebook, Twitter, les xarxes socials, doncs des d'allà també podem preguntar el que vulguem, que ho responem tot.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, bona nit i endavant.
Gràcies.
Gràcies, Ferran.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui, a la nostra secció Paraula de vida, el comentari a una frase de l'escriptura que hem triat té molts anys. El va escriure Kiera Lubich l'any 1988 i la cita és de la carta de Sant Jaume. Escoltem-la atentament.
De què servirà, germans meus, que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres?
Un dels mals espirituals més insidiosos que paralitza completament i buida de compromís la vida cristiana és la incoherència. És a dir, la separació entre fe i compromís concret. I aquest és el perill contra el qual l'apòstol Jaume ens vol posar en guàrdia en la carta que adreça a les comunitats cristianes disseminades arreu del món. Ell es refereix precisament a aquells que saltaven, i amb raó, la professió de la fe, però que després no sabien o no volien treure'n les conseqüències degudes que la fe comporta en la vida de cada dia. D'aquí el fet que es produïssin aquestes comunitats inconvenients i abusos, i particularment en el camp de la solidaritat i de la moral purisme, fets del tot incompatibles amb la vocació cristiana.
De què servirà, germans meus, que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres?
Les obres de les quals parla l'apòstol Jaume són, evidentment, les que es refereixen a una conducta conforme a les ensenyances de Jesús. Són les mateixes paraules de Jesús posades en pràctica, realitzades en la vida quotidiana i no deixades en un nivell d'adhesió intel·lectual estèril. En particular, com es dedueix del context, són les obres de la caritat cristiana partint de les més urgents, és a dir, de les obres de misericòrdia corporals, per les que serem jutjats un dia. Vaig tenir fam i em vau donar de menjar. Estava despullat i em vau vestir.
De què servirà, germans meus, que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres?
Si la fe no es tradueix en obres concretes, ens diu l'apòstol, no haurà servit per a res. Per a res haurà servit haver acollit el missatge de Jesús. És més, una fe que no incideixi seriosament, que no transformi el nostre comportament, de manera que faci veure tota la fecunditat del missatge evangèlic, ni tan sols mereix aquest nom, només seria una mera il·lusió. La fe és una llum que, per la seva naturalesa, no tolera restar estèril i inactiva. La lògica de Jesús al respecte és inexorable. Si no encarnem la llum que hem rebut, aquesta s'apagarà dins nostra i se'ns traurà.
De què servirà, germans meus, que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres?
Doncs bé, com posar en pràctica aquesta paraula de vida? Hem de prendre seriosament les paraules de Jesús. La indiferència i les mitges tintes no han de prevaler mai en nosaltres. Hem d'examinar en els racons més secrets de la nostra consciència, on s'amaguen la nostra peresa i el nostre egoisme, tractant de justificar-se. Un dia serem jutjats no tant per la nostra comprensió de l'Evangeli, sinó més aviat per la manera en què l'haguem fet fructificar. Preparem-nos, doncs, a aquell judici amb diligència i perseverança. Sobretot, mantinguem viu en nosaltres l'amor al proisme, on està resumida tota la doctrina de Jesús.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Tan lluny com dissabte passat, ens van arribar notícies de les comunitats dels foclars presents a Grècia. I ara, que justament tenim en l'horitzó proper la visita a Lesbos del Papa Francesc, volem compartir amb els oients aquest testimoni col·lectiu del qual es fa portaveu Predi des d'Atenes.
Sí, jo només li presto la veu a la Predi, que explica el següent. Com ja sabeu, des de fa mesos, gairebé anys, Grècia viu una situació difícil, ja sigui per la crisi econòmica que afecta moltes famílies, com més recentment per l'arribada de multitud d'homes, dones, nens que es veuen obligats a deixar els seus països. Nosaltres ens hem preguntat com estar a prop d'ells, com fer-nos càrrec dels seus patiments, de les seves pors, de la seva soledat, com donar una mà concretament a tantes, ja sigui a les famílies gregues que pateixen la crisi, com als refugiats. Ens hem posat al costat d'altres associacions catòliques i ortodoxes i d'altres organitzacions socials. Hem anat a dins dels camps de refugiats, ajudant en les distribucions dels menjars, jugant amb els nens, portant articles de primera necessitat. Sobretot estant enmig d'ells, entre ells, escoltant-los. Ha nascut així una xarxa de solidaritat entre moltes persones. Experimentant com el patiment ens uneix a tots, també més enllà de les pertinences religioses, això ens empenya a posar-nos colze a colze per portar una mica d'ànims i consol a qui està patint. Potser és una gota en l'oceà, però és una gota d'amor que arriba. Ara, que la setmana propera arribarà a la isla de Lesbos el Papa Francesc, el patriarca ecumènic Bartomeu I i l'arquebisbe ortodox d'Atenes, Hierònimo, i el president de Grècia, això és un impuls per créixer encara més en aquest compartir, en aquesta comunió. I veiem que per a molts aquest fet és motiu de nova esperança.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Efectivament, això serà un esdeveniment molt important, amb múltiples significats social, polític, en el sentit de les polítiques migratòries que s'està seguint, i també ecumènic, perquè no és cosa de res la invitació del patriarca Bartomeu de Constantinople al Papa Francesc, i la presència també de l'arquebisbe ortodox d'Atenes.
Doncs sí, ho seguirem amb el cor, amb la pregària i a través de les notícies. I ara ja se'ns està acabant el temps, Lluís.
Sí, és veritat, Amparo, ja toca acomiadar-nos. Però abans d'acabar el programa, escoltarem la reflexió tan actual i tan humana de l'Antoni Pedregosa.
Bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
La veritat és que les ciutats grans acostumen a presentar contrastos grans. Junt a l'aspecte cosmopolita, turístic, comercial, de negocis, ens trobem, d'altra banda, la ciutat dels que viuen sense res. Sembla com dues realitats que s'ignoren. Riquesa i pobresa coexisteixen, sí, però d'una forma poc exemplar. El món benestant li molesta la imatge desarreglada i antiestètica d'un pobre dormint entre cartrons. La d'un pidolaire, sentat a terra. Resulta que passem pel seu costat sense mirar-lo, com si no ens importés el més mínim quines han estat les causes que han portat aquella persona a aquella situació de pobresa extrema. Aquestes persones que viuen al carrer, per una enquesta feta per l'Institut Nacional d'Estadística, sembla que el 83% són homes. I les causes que provoquen aquesta situació són moltes, però les fonamentals, trencaments familiars, pèrdua de treball, endeutaments, addiccions, malalties, i resulta que un cop amb aquesta situació, el quadre personal empitjora perquè ni la higiene ni l'alimentació són les adients. I aleshores què passa? Passa que la deficient salut física es produeix un empitjorament de la salut mental. L'autoestima està per terra, la possibilitat de relacionar-se és pràcticament nul·la i s'entra en una situació de la que és molt difícil sortir-se'n. Fa uns 25 anys, a poc, es va anar organitzant un tercer sector amb iniciatives formades per voluntaris que van entendre la necessitat i la possibilitat d'obrir centres d'acollida per a aquestes persones on es poguessin dutxar, canviar de roba, menjar ni que sigui un entrepà. I així va néixer la Fundació Arrels, de la que avui hem sentit. Però calia anar molt més enllà encara. Aquestes persones necessitaven un gest diferent, sentir-se reconegudes, valorades, respectades, sentir una mà, un somriure, unes paraules, una abraçada, sentir-se tractades com persones, que poguessin allà expressar els seus neguits i els seus anhels, prestar una atenció global amb un ambient càlid, d'un tracte personalitzat, per poder refer hàbits perduts de responsabilitat, per poder tornar al món del treball. Això és el que fa la Fundació Arrels amb aquesta gent, el Sense Sostre, però el mateix podríem dir del Casal del Raval amb els joves en situació de risc, o la Fundació Els Quatre Vents per acollir aquesta infància de famílies desestructurades o de mares solteres que han d'anar a treballar. I tantes altres fundacions i moviments que ens recorden que enmig d'un món que potencia la cultura del tenir, hi ha un altre món, menys visible, però més humà, que potencia l'ajuda i la solidaritat. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.